La residència Els Pins disposa d'una unitat de demència que atén 21 usuaris amb un deteriorament cognitiu avançat i treballa un equip multidisciplinari de professionals que ofereix una atenció individualitzada per tal de mantenir la mobilitat i les funcions cognitives dels pacients. Els treballadors municipals de l'Escala informaran a la ciutadania sobre procediments en mediació de conflictes en cas que sorgeixin. L'objectiu és resoldre pacíficament temes menors que moltes vegades acaben als tribunals. Tot a punt per la primera diada dels pescadors, que es celebrarà aquest dissabte a les instal·lacions del Port Pesquer. És una activitat gratuïta que inclou, entre altres, un show cooking amb Arnau París, un ranxo de pescadors i havaneres. I el CTT Serra l'Escala ha renovat 5 palistes respecte al curs passat i n'ha incorporat un total de 3. Destaca la continuïtat del taiwanès Shi Wei-ye, el millor jugador de la superdivisió masculina. L'equip debuta aquest diumenge a la pista del nouvingut Atlètic Sant Sebastià. Pel que fa al temps, per aquesta tarda es poden repetir els plogims dels darrers dies i de cara a demà esperem un temps encara amb núvols abundants durant el dia i la possibilitat d'algun plogim feble de cara a la tarda. La temperatura encara no canviarà massa. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 25 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara, de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la una amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça i els dimecres l'alcaldia, sempre després de les notícies.
Els esports, amb zona mixta, els continuarem tenint el dilluns, un cop s'acabi l'informatiu, i amb l'Ivan García.
Ja veus, un matí molt engrescador.
I a la tarda, no t'ho perdis, perquè ha arribat amb la Randa Mar, el magazín territorial, que ens parla de mar de 4 a 6 de la tarda.
Ah, i a les 7 de la tarda, l'informatiu territorial Notícies en Xarxa, que el fem des de la nostra...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on encetarem nova temporada de la secció Això no ho sabia i descobrirem alguna curiositat sobre el nostre mar Mediterrani. Després anirem fins a les costes del Garraf per parlar de les problemàtiques que hi ha amb la quota de pesca de tonyina i acabarem el programa d'avui descobrint un nou cetaci de les nostres costes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. I ara el que volem fer és reprendre el fil d'una secció que ja fèiem la temporada passada i que la mantenim una temporada més. És la de No, això no ho sabia, millor dit. On descobrim curiositats i el perquè de moltes coses que tenen a veure amb el mar. La fem des de Ràdio Arenys i ho tenim tot a punt, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, hi tornem, i tornem un any més amb aquesta secció, amb el Ai, això no ho sabia, on doncs, sempre que ens toca aquesta secció aquí a Arran de Mar, aprenem coses, aprenem moltes qüestions al voltant del mar, de la vida marinera, i molts conceptes que fan referència a això, al medi marí. I sempre ho fem amb el Carles Ubac, que és el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys. Carles, molt bona tarda.
Moltes gràcies a tots i a tu, especialment Marina, que ens permets doncs, que continuem explicant i divulgant aquestes paraules de coses que tots veiem però que no sabem ben bé com es diuen moltes vegades ni d'on te venen ni com es comporten. I jo estic molt content doncs, de poder col·laborar amb aquesta, es pot dir, granet de sorra, dins d'una grandíssima platja que és les nostres costes catalanes, doncs que la gent doncs, aprengui una miqueta més. Gràcies.
I tant, i sempre aprenem moltes coses, aprenem molts conceptes mariners. Jo mateix n'he après un munt amb el que portem de secció i espero aquesta temporada a seguir aprenent molts més. Carles, avui parlarem de l'entorn de la platja, de l'entorn del port, a través de cinc conceptes, a través d'uns conceptes doncs que ens poden ajudar a entendre ben bé doncs, la situació d'una platja, d'un port i diverses Diem-ho. Qüestions.
Sí, és a dir, aquest estiu, quan vaig estar pensant amb la possibilitat doncs, que continuéssim divulgant termes nàutics marítims, però que no siguessin avorrits, no siguessin tediosos. Paraules nàutiques n'hi ha moltíssimes, ja em dic, però és molt, molt farragós i no té sentit i a la gent li avorriria. Seria un programa, no dic la paraula, però un desastre, no? I aleshores vaig pensar, bueno, podem anar fent evolucionar, ja que la gent de la temporada passada doncs algunes coses hem anat explicant des de perquè la mar era salada, perquè doncs
perquè hi havia tanta aigua al mar,
perquè hi havia tanta aigua al mar, perquè la sorra doncs es mou i un se posa la sorra com venen els temporals, que avui també potser ho podríem tocar. Vam tocar una part important dels vents, el vent de Garbí i el vent de Llevant que hem tingut tot aquest estiu, Garbí sud-sud-oest, Llevant d'on tesura el sol. Com a mínim, aquests dos els tenim que recordar molt bé. Garbí i Llevant, no? I després vam, crec que l'última sessió... Ah, el tribor, el babor i estribor, babor i estribor, sí. I que d'on te venien les paraules babor i estribor. I també vam acabar, doncs, explicant, potser ho podem repetir un altre dia, com navega una embarcació de vela. Moltes vegades també veiem embarcacions de vela i la gent no sap. I és normal que no ho sàpiga si no ha tingut, diguéssim, interès o ha pogut... Ara, per exemple, ara amb tot el tema de l'esport blau, doncs vulguis o no vulguis, hi ha desenes de milers de nois i noies de la costa catalana que venen als clubs nàutics i aprenen els conceptes de navegar. Doncs aquí a Arenys, doncs les escoles tan concertades com les escoles públiques passen. El nàutic, com el nàutic i en altres llocs, 4.000 persones passen tots els anys per... i totes aquestes pregunts aprenen una miqueta aquests conceptes, cosa que quan jo era jove això no passava. Aleshores, dit això, sí que podríem doncs, començar, i avui farem com una espècie de transport, de, diguéssim, de modificació de lo que és primer una platja.
Sí.
No fa falta que tanquem els ulls, però sí una miqueta pensem una platja, les onades d'una platja, i tots doncs, podem dir que la platja és un lloc on ens trobem amb la sorra i l'aigua.
Sí.
Dic que el lloc on ens trobem la sorra i l'aigua no és el mateix lloc a l'estiu que a l'hivern.
No?
No. Hi ha uns metres de diferència entre l'estiu i l'hivern. Ja explicarem què passa a l'estiu i a l'hivern, o inclús què passa doncs, en alguns mesos en què les aigües pugen molt, com el mes de febrer. Això serà un altre moment.
Molt
no?
Bé.
Doncs aquesta platja, tothom la veiem, i si diríssim doncs, 100 anys endarrere, doncs, que no hi hauria pràcticament ni el Port d'Arenys, ni el del Balís, ni el del Mataró, ni el de Cambrils, ni de Vilanova... No sé, ara dic la Vilanova i la Geltrú, igual és molt més antic i possiblement hi era, no? Però tots aquests ports nàutics que hi han no hi eren. Què hi havia al seu lloc? Què hi havia, Oriol, al seu lloc?
Platges?
Platges. Platges o costa. Platja. Llavors, què passa? Doncs a la platja, aquestes platges eren vives també, és a dir, canviaven amb els temporals i les corrents, el mateix. Podien desaparèixer, podien aparèixer, i bé. Però aquesta platja arriba un moment que li passa una cosa importantíssima, que és que s'hi construeix un port. I els ports, pel meu coneixement, aquí a Catalunya per lo menys, veig que sempre van mar endins, se'n van cap endins.
Sí.
I aleshores, si jo poso alguna un moll, el moll, és dir, els ports estan fets de molls.
Els molls, molls, sí.
Molls, que són... Moll, que vol dir una paraula com una mole, no? És una, moll és molta pedra, molta pedra.
Ve d'aquí.
Moll, moll, moll. Si inclús diem una mole, ets una mole, no? Sí. És molt gros, una cosa... Quan hi ha molta i molta pedra, és un moll.
Sí.
No tenia problem com es fan els molls, però en principi veiem que unes pedres grandioses, eh? Mm-hmm. Unes peces grandioses que pesen 3 i 4 mil quilos, que les van tirant al fondo, un altre dia, si vols, en podem parlar,
sí.
Una miqueta, no, més els conceptes, no? Hi ha uns submarinos, que, hi ha uns submarinistes que van ajudant, tal. Hi ha un senyor que indica com t'ha d'anar cada pedra, I aleshores aquests molls comencen a ocupar l'espai de l'aigua que hi ha a la platja,
sí.
I comencen a fluir un fenomen d'interferència, aquella corrent que portava la sorra cap avall o cap amunt, i ara una mica cap amunt, una mica cap avall, eps, ojo, ara ja no és així.
Clar, té una barrera.
Hi ha una barrera, que en diem el moll. I llavors veiem que els molls, sí, hi ha les corrents que predominen de nord cap a sud, allà s'acumula sorra. I sorra, i sorra, sorra, sorra. I segons com estigui fet el moll, inclús pot arribar a cobrir el moll i l'entrada del port. Per exemple, jo no conec les terres bé de Tarragona ni de Girona, però, per exemple, aquí crec que tenim ports com el Balís, que queda tapat quan hi ha temporals, o crec que el Masnou, inclús hi ha hagut anys, que es pot anar a peu d'un costum moll a l'altre.
A peu?
A peu.
Imagina.
Perquè... la sorra ha cobert, diguéssim, l'entrada del port, no?
I això passa perquè fem els molls, els ports, cap enfora. No sé si tot arreu es fa així.
Bona pregunta. Mira, l'altre dia estava amb uns amics a Empúria Brava, i si els que coneixeu Empúria Brava, i no us ho explico, l'Empúria Brava, després ara vindran els ecologistes i em diran que no tenien que haver fet mai l'Empúria Brava, d'acord, però bueno...
Però ja hi és.
Ja hi és, i hi ha porta, hi ha gent que n'està molt contenta, però és cap endins, és cap endins, és a dir, no hi ha cap moll com tenim a Quirenys, o podem tenir al Balís, o a Mataró, o a Vilassar, ai, a Vilassar, no, disculpeu, a Premià o al Masnou, o a Sitges, no hi és tot això, és cap a dins, per tant, aquests ports no modifiquen la relació que té l'aigua i les corrents amb la platja, i tot és molt més natural.
De la línia de costa cap endins de terra,
exactament,
no cap enfora.
Exactament, i llavors si... tal, llavors, aquests molls, estem parlant, una primera paraula, hem dit la platja, que aquesta la coneixem tots, el moll, potser, no sé com ho dieu, el muelle, no sé com es deu dir, el moll, la punta, quin en diem la punta, jo què sé, el moll, és una estructura fixa, una fixa de molta pedra, i llavors hi ha molls, que podem dir que són molls comercials, que seria, per entrada i sortida de mercaderies o de passatgers. Hi ha molls pesquers, està clar que la paraula pesquer està associat a la pesca. Hi ha molls esportius, és a dir, que és per navegar a vela o a motor o a les dues coses, no? Tens el cas, tu que ets de Quirenys, és a dir, un port com Palamós, Palamós té embarcacions grans, comercial, té embarcacions de pesca i té embarcacions esportives, Un port com Arenys, té embarcacions de pesca i té embarcacions esportives, No és un port comercial, tot i...
No tenim creuers.
No, ni... Però sí que fa molts anys teníem inclús un lloc que en dèiem la Moll de la Fusta, on allà, allà al final de tot, i allà es portava fusta. Jo recordo fusta, Doncs en aquell moment era un petit... Hi havia una petita zona comercial perquè es descarregava fusta, Balís és un port només nàutic, com Mataró, jo crec que Mataró només és nàutic, no hi ha res més, no crec que hi hagi... No sé si hi ha pesca a Mataró, no te'ls hauria de dir-t'ho, Llavors, diguéssim, aquesta segona paraula que volia incorporar és... Tenim la platja i
Jo moll.
Fem molls.
Moll. Però, Carles, no totes les embarcacions, diguem, no tots els vaixells es posen o s'amarren, diguem-ne, en molls. Hi ha vegades que estan amarrats en llocs que no són aquestes grans moves de pedra.
Vale, el moll, diguéssim, és com els braços que em protegeixen de les onades que provoquen aquells vents que vam parlar la temporada passada.
Sí.
Bufa el llevant, per exemple, el temporal Glòria, va ser un temporal de llevant. Durant 4 dies va bufar molt i molt, molt i molt, molt fort, el vent de l'est, vent de llevant, però gràcies al moll, que en aquest cas se'n diu de recer, que en parlarem un altre dia, doncs et protegeix d'aquestes onades horroroses que haguessin destrossat un moll petit, haguessin destrossat, però el moll, molts de molls van aguantar, però altres molls no van aguantar, Molls molt moderns, com poden ser el del Port Olímpic de Barcelona, se'n van anar amb borris, van quedar destrossats de tanta força, A Quirenys sí que vam quedar una mica malmesos, però no van passar, diguéssim, grans desgràcies, ni molt menys, ni grans ni petites, jo diria. Doncs el moll fa aquest doble braç, és per protegir-te dels vents de llevant i dels vents de garbí, diguéssim, les onades aquestes, no? Llavors queda el que en diem la superfície d'aigua.
Sí.
Bé, ja tenim l'aigua. Home, si no tenim res més, si no tenim més pressupost, ens amarrarem al moll. Ens amarrarem al moll.
Clar.
Com? Doncs va, doncs escolta'm, una corda, fotré allà una argolla i m'amarraré al moll. Si no tinc res més, doncs m'amarraré al moll. Ara bé, si tinc més, aleshores el que començaré a construir són com uns dits dintre d'aquesta superfície d'aigua, uns dits que en diem pantalà.
Pantalans, sí.
Hi ha pantalans fixes i altres llocs pantalans mòbils. Quan tens grans marees, el pantalà mòbil fa que t'arribi a pujar i baixar. És
clar. Si sura...
A l'Atlàntic, doncs els pantalans són mòbils. També hi ha pantalans mòbils aquí perquè és més barat. L'estructura mòbil, és a dir, es claven com unes piques a terra i fan de guia d'aquest pantalà mòbil que puja i baixa amb la marea, amb la pressió, el que sigui. Hi ha altres llocs que són pantalans fixes, és a dir, Arenys, els nostres pantalans són fixes. Això és molt més còmode per amarrar i és molt més còmode per caminar. I és a dir,
no es mou.
Doncs el pantalà no deixa de ser una passarel·la flotant, està allà.
Està allà.
Com a anècdota, pugueu-se dir doncs, que quan vam fer ara l'última reorganització de al guanyar la concessió del Port d'Arenys, el Club Nàutic, van fer uns pantalans que si el canvi climàtic doncs continua i continuarà, però això és una altra història, també sé, tinc les meves teories, em puc parlar bastant d'això. Aleshores, aquests pantalans podríem pujar, és a dir, aquests pantalans els podríem creixer, els pujar, és a dir, els nostres nets i fills dels nostres nets, si naveguen, els podrem tirar més amunt. Això sí que és veritat, que alguns restaurants que han allà, doncs possiblement tindran que pujar a l'altre costat perquè no... O pujaran cap a un.
Però són restaurants d'aquests moderns que dines sucant els peus a l'aigua.
Ah, exactament. Aleshores, la paraula m'havia apuntat, la paraula pantalà. Diu, això ve, sembla que sona pantalone, Pantalone, això ve de Venècia, i es veu que ja hi havia a Venècia. Mira que a Venècia hi ha aigua allà a Venècia.
Sí, altra cosa no, però aigua sí.
Home, hi ha palaus.
Altra cosa també.
Està bé, Oriol. Llavors, hi ha moltes passarel·les de fustes flotants i es va dir començar pantalani i d'aquí, doncs, en català l'hem agafat i ens hem quedat amb el pantalà. Llavors hi hem parlat, llavors, què passem amb el pantalà? El pantalà ja podem amarrar més embarcació. Amarrar vol dir atracar, aparcar, si voleu. No podem dir aparcar, no s'aparca un barco,
no,
s'amarra.
Per entendre'ns.
Per entendre'ns, Hi ha una nova paraula, al costat del pantalà, que en diem finger, que és com un dit. És dir, el pantalà, i posem uns dits, de tal manera que estaran al costat tant per estribord com babord, o abans estribord o babord, perquè et sigui més fàcil entrar a la teva embarcació. És dir, que no tens que entrar ni saltar per la proa ni per la popa.
Això és interessant. Per la gent que som una mica petosos...
No, i no tan petosos, t'ho agraeixen. T'ho agraeixen. Sí. Per tant, ja tenim doncs, la platja, li hem ficat uns molls, ja tenim una superfície d'aigua. Us ho aneu imaginant, no?
Sí.
Platja, els braços, aquests augmenten dos braços, un per protegint-se del llevant, l'altre protegint-se del garbí, per entendre'ns, i llavors a dintre aquesta superfície d'aigua doncs fico pantalans amb finger o sense finger, i ja tenim el tema més muntat, no?
Sí.
Llavors, per amarrar, també fem servir a vegades boies, o per indicar les boies. Sí. Recordeu que en algun moment, quan parlàvem de les senyals d'entrada dels ports, dèiem que l'entrada del port, vinguent a estribord, a la dreta, tenim el far obert.
Sí.
Doncs si no tinguéssim faro, hi posaríem una boia verda, per entendre'ns, i a l'esquerra, doncs ficaríem el vermell, doncs una boia vermella. La gent que aneu a la platja, haureu vist que hi ha en alguns llocs, sobretot on hi ha la lanxa de la Creu Roja, o una base nàutica, veureu que hi ha com uns suros, i al final hi ha una boia verda i una boia vermella. Allò és el canal d'entrada-sortida de l'embarcació de la Creu Roja, o de les embarcacions, o amb petites embarcacions que pugui tenir una base nàutica. També heu vist unes boies de color groc.
Sí, així, amb línia, no?
Amb línia. A 200 metres de la costa es fiquen aquestes boies de color groc, d'acord? Que són una zona de limitar, és com una frontera. Senyors, que vostès naveguen, sigui a vela o a motor o a moto d'aigua, no poden entrar a aquest espai. Aquest espai és un espai protegit pels banyistes. Per acord? És a dir, no podem permetre'ns... Això, quan eres més jove i anaves navegant, anava molt bé, perquè arribaves amb l'embarcació fins a la platja.
Això a l'estiu no es pot fer si no vas pel canal.
Que anaves bé, això només pots fer-ho ara pel canal. Pel canal, però pel canal, no? Llavors, aleshores, doncs també aquest concepte de boia, llavors ja tenim per un costat la platja, hem fet uns molls, hem fet uns pantalans amb finger, sense finger, i hem posat unes boies de senyalització o boies d'amarre. És a dir, quan jo no tinc finger i tinc que amarrar una embarcació en punta, doncs tinc que poder-me agafar. No tiro un ancla dintre del port, sinó que m'agafo a una boia que està agafada amb una cadena mestra, que en diem el mort, amb un mort o cadena mestra. I al port d'Arenys, si et fiquessis les ulleres un dia que no hi hagués molta brutícia, però tinc que dir que l'aigua està neta, feta.
Sí?
Sí.
Molt bé.
Sí, tot i que la veiem bruta, a dintre està neta. Vale? Aleshores, veuries doncs, que hi ha unes boies que s'agafen a la cadena mestra que està al fons, penjada d'uns grans morts, que són uns blocs molt grans de formigó, i això permeten doncs, que, encara que quan bufi el vent, les embarcacions no es moguin. D'acordo?
Perfecte.
Això si estàs agafat.
Clar.
El pantaló. Però si no...
Si no... Jo he vist aquelles peces de ferro tan característiques dels ports...
Com una sabata al revés, per entendre'ns? Com una bota al revés?
Sí, com una bota al revés, sí.
Aquí sí que voldria parar un moment, dos segons, no? Perquè la gent veiés aquesta bota al revés de ferro fos, que està allà. Normalment tenen una certa dimensió, i quan vas a, doncs, quan l'embarcació és més gran, doncs encara és més gran aquell ferro. I la pregunta és que molta gent no sap com es diu aquest ferro, no? Aquest ferro es diu Norai.
Norai.
Norai. Norai. Que ve del llatí, que es deia Naulum, que era el lloc on s'amarrava, diguéssim, una embarcació on s'atraquen les naus. Ens ha arribat la paraula Norai.
Que aquí també... per cert, hi ha un casal popular que es diu Norai, per tant, doncs també han agafat aquesta paraula com a nom
per estar segur. És a dir, què fa el Norai? El Norai t'assegura que la teva embarcació, si està ben amarrada, sí, que tinguis un Norai però no amarris bé l'embarcació, no és garantia de que davant d'un vent fort el barco no es mogui.
L'has de lligar bé.
El tens que lligar bé. Aleshores, amb aquest petit recorregut que hem fet, doncs, a veure, Oriol, que visualitzem una platja, em surten uns braços, moll. Aquí a Arenys a vegades en diuen moll. Tenen lleïsme, tenen moll, però no, és moll. M-O-L-L, moll. Llavors superfície d'aigua, llavors posem els pantalans, dintre els pantalans marquem les bolles i llavors tenim els norais o les vites. També tenim cornamuses, però que serveixen per amarrar allà dintre, eh? Però jo volia deixar tot aquí i acabar amb una d'aquelles frases, no? Passejant pel port tot té nom i història, Oriol. Passejant pel port
tot té nom i història.
I esperem, doncs, que alguns noms i algunes coses que hem explicat, doncs, els pugueu posar dintre la vostra motxilla, eh? I explicar-ho, doncs, als vostres fills, als vostres nets, a les vostres parelles.
I tant.
I que ens puguem trobar, doncs, en una propera ocasió.
I tant que sí. Carles, segur que serà així. I ara, quan veiem un port, quan veiem tots aquests elements que havíem comentat, sabrem més i millor per què estan fets d'aquesta manera i per què són com són. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona.
A vosaltres per fer-me possible la divulgació nàutica. Moltes gràcies. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just
radiofònic més marítim de Catalunya.
Continuem a la vora del mar. Potser ens endinsem ara una miqueta més, ens embarquem, perquè volem parlar amb els pescadors que han vist com els darrers anys la problemàtica de la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat. Les quotes establertes impedeixen pescar més tonyines i n'hi ha tantes que afecta greument altres espècies com la sardina. Des de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten els anys i ningú asseguren i vol posar remei. En parlem amb el patró major de la confraria de Vilanova, Carles.
Hola, Marina. Doncs sí, els pescadors de l'encerclament pateixen la proliferació de tonyines al Mediterrani, una espècie depredadora d'altres espècies com ara les sardines, el saitó o el lluç. Els pescadors parlen, de fet, de superpoblació de tonyines i quan pesquen sardines sovint acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Tot i això, no les poden agafar, ja que els sancionarien. Des de la confraria de pescadors de Vilanova reclamen solucions a aquesta problemàtica que ja s'arrossega des de fa uns quants anys i ningú diu ni vol posar remei. Jaume Carnicer, patró major de la confraria de pescadors d'aquí, de Vilanova i la Geltrú. Segurament un dels problemes és la poca quota quan precisament més tonyina hi ha, no?
Bueno, bàsicament, la manera com jo voldria explicar-ho és la inacció total que es veu per part de les administracions. No és un problema d'aquest any, ni de l'any passat, ni de fa 3 anys. Vull dir, és que portem parlant d'aquesta problemàtica amb la pesca d'encerclament, almenys que jo recordi, des del 2017 o 2018. La proliferació de la tonyina cada any va en augment, no hi ha manera de que d'alguna manera es permeti doncs, capturar aquesta espècie que està sobrepoblada directament a tot el litoral espanyol, i l'únic que ens veiem és que la pesca de la sardina i del sector, cada vegada que intenten doncs, pescar cada dia, al moment se'ls hi posen les tonyines a prop, perquè com que ells d'alguna manera doncs, atrauen aquestes espècies, que són per ells doncs, el menjar estrella de la tonyina és el sector i la sardina, automàticament doncs, es troben que aquest peix s'espanta bàsicament per l'aparició de les tonyines cada moment que intenten capturar-la. El dia que tenen la sort i poden capturar doncs, algunes quantes quilos, tant d'una banda com de sardina com de sector, majoritàriament sempre es troben doncs, tonyines a dintre. I el problema és, a part de com malmeten les xarxes seves de treball, és que aquestes tonyines tampoc no les poden vendre. I aquí tenim un problema. No es vegi que hi hagi cap acció des del Ministeri ni des de cap banda. Vull dir, no és una problemàtica que s'ha pres una decisió, és que bàsicament no s'ha pres decisió. No, hi ha una inacció total i mentre doncs, aquesta espècie va proliferant cada vegada més, doncs, perquè la captura està tan controlada d'aquesta espècie que l'únic que fa és fer una petita captura quan la resta de la tonyina segueix doncs, d'alguna manera superpoblant el litoral i cada vegada doncs, destrossant tots els caladors tant de sector com de sardina, com de maire, com de totes les espècies. Ja, vull dir, ja no en tenen prou ni amb la sardina ni el sector. Van a per tot el que troben. I d'alguna manera volem alguna resposta, volem solucions i no es fa res, bàsicament. Aquest és el gran problema que hi ha.
Mm-hmm. Entenc que aquesta quota de tonyina en el seu moment es devia col·locar perquè potser en aquell seu moment sí que no hi havia tanta, però clar, ara no s'adequa a la realitat, no?, d'aquesta espècie.
Jo moltes vegades veia el símil, els pagesos normalment si sentim parlar molt del porc senglar, no?, i com prolifera i aquells vídeos que veiem de senglars per tot arreu, doncs bàsicament amb la tonyina ens està passant exactament el mateix. I d'alguna manera el que no podem fer és esperar, perquè portem ja molts anys esperant i l'únic que passa és que cada vegada hi ha més tonyines. Com que la captura que hi ha d'aquesta espècie no es treballa o no s'explica públicament o no es fa cap estudi de biomassa de quina és la quantitat de tonyina que hi ha al Mediterrani, d'alguna manera la quota que es dona anualment per aquelles embarcacions que són molt poques que la poden capturar és mínima. Per tant, l'espècie segueix proliferant i cada any doncs, en tenim més i cada any en tenim més i cada vegada és més. D'alguna manera ha perdut la por, vull dir, els que van a la xarxa del Tresmall es troben els forats que les tonyines atreveixen les xarxes. Vull dir, és una espècie que és forta, una tonyina de 200 quilos o de 300 té molta potència, vull dir, una xarxa per capturar moll o sèpia, això per elles no suposa res, vull dir que la rebenten, i el mateix passa amb els de la sardina i el sector. No, aquesta xarxa no els impedeix absolutament res, tenen molt més força que la força que té la xarxa. Al final hauríem d'adaptar de pescar doncs, el peix amb unes xarxes molt més fortes, però llavors tenim el problema de tenir les tonyines dintre, que tampoc no les podem fer. Vull dir, alguna solució hem de buscar perquè aquesta espècie no segueixi proliferant, perquè el problema ja fa molts anys que és molt gran i aquí no es veu cap tipus d'acció per cap banda ni per cap administració. Mm-hmm. De la millor manera que es pugui entendre.
Sí, jo crec que s'ha entès la mar de bé, Jaume, perquè la major part de la quota de la tonyina pot ser que la tinguin grans empreses i que, diguéssim, el sector no, les petites confraries d'aquí, del litoral no tenen tant, com això?
Bueno, em sembla que les dades us les he donat diverses vegades, vull dir, aquestes grans empreses, que són dues empreses, vull dir, no estem parlant de 50 empreses, hi ha dues empreses que pràcticament tenen el 90% de tota la tonyina que es captura a tot el Mediterrani europeu. Val? si aquestes dues empreses tenen un 90% i per capturar aquesta gran quota, perquè quan parlem d'un 90% és pràcticament la totalitat, la capturen en dos dies. Vull dir, és que no necessiten treballar una setmana ni un mes, en dos dies fan la captura de tot l'any. Això ja et marca que aquí hi ha una facilitat per agafar aquesta espècie, perquè les mides amb les quals tenen que capturar-les també estan marcades. Vull dir, no poden posar una xarxa immensament llarga, no, senzillament la mida que tenen la tanta facilitat de capturar-la que en dos dies capturen la quota de tot l'any. L'altre 10% és el que es reparteix amb els diferents vaixells que són més petitets i que no pertanyen a aquestes grans empreses, que ve a ser això, parlem d'un 10%. Aquest 10% no és suficient. Vull dir, d'alguna manera han de deixar que hi hagi més actuació sobre aquesta espècie, perquè el que es captura amb el que cada dia o que al llarg de l'any torna a néixer al Mediterrani, l'únic que passa és que és superior i cada vegada doncs, hi ha més tonyines. Per més que tu capturis una quantitat, la que neix durant aquell mateix any és superior. Per això cada any anem en augment. I com que augment cada any és superior, doncs cada vegada n'hi ha més. Aquesta és la gran problemàtica. L'altra problemàtica també ve afectada pel canvi climàtic. Abans la tonyina no naixia i moria al Mediterrani, per dir-ho d'una manera. Aquesta espècie entrava per l'Atlàntic, desovava aquí i després tornava a marxar. Però és que ara hi ha tonyines que neixen i moren al Mediterrani, ja no surten per l'estret, es queden aquí dins, tenen tanta facilitat de menjar i que se senten tan a gust que ja no fan aquest migratge que abans feia. I aquesta és la gran problemàtica, i portem molts anys explicant-ho a l'administració. I aquí l'únic que veiem és que no es fa absolutament res. És veritat, ens diuen que sí, però no hi ha cap acció. Doncs aquest és el problema. Vull dir, hem de buscar solucions, no podem deixar que això segueixi proliferant. Que cada any tenim la mateixa problemàtica, ho seguim explicant, nosaltres vinga a explicar la problemàtica, però tenen les portes segellades i d'aquesta manera no hi ha manera de poder treure tonyina del Mediterrani, que l'únic que fa és acabar amb tota la resta d'espècies.
Ho veieu com una trava més, no?, per la supervivència dels pescadors catalans, que ja ho teniu complicat, no?, amb el vostre dia, com encara més a més lidiar, no?, una trava més.
Bueno, normalment quan hi ha una problemàtica, es miren de buscar solucions, es posa sobre la taula, a vegades les decisions es prenen unilateralment per part de l'administració. Vull dir, hi ha moltes maneres de fer, però és que no es fa res. És que no hi ha manera ni que ens assentem ni d'alguna manera de dir, bueno, quines són les propostes de les administracions de cara a aquesta problemàtica? Ens deixeu d'alguna manera participar o almenys opinar sobre el que nosaltres creiem que s'hauria de fer? Perquè el que no podem fer és deixar-ho com està, perquè cada any ens en trobem més i cada any més i cada any més. Doncs aquesta seria per mi la primera part d'intentar buscar una solució al problema, però és que no hi és. Vull dir, el problema és que ni volen sentar-se, ni volen, és que, bueno, anem, qui dies passa anys empeny, com fa la dita, i així portem una mà d'anys, que és que ni se sentem per buscar una solució al problema. Per què no es fan estudis de biomassa? Que és una cosa que ja no ens pertocaria, doncs, als pescadors participar, però almenys sabem que si es fes un estudi, els científics corroborarien que aquí hi ha automàticament una superpoblació d'una espècie i que s'han de prendre mesures. Perquè això ara ha començat afectant aquests últims anys a la pesca d'encerclament, però és que això acabarà afectant a tot el medi ambient. Vull dir, és que el que no es pot entendre és que no hi hagi ningú que no entengui que aquesta problemàtica no és centralitzada només per una petita pescaria o bàsicament pels pescadors. No, o sigui, acabaran amb tot. Vull dir, és una espècie que necessita menjar molt, ho he explicat. Cada tonyina necessita, més o menys, per el que ens han dit els científics, jo això no en tenia ni idea, una tonyina de 100 quilos necessita menjar cada dia uns 30 quilos d'aliment, perquè té molta despesa energètica, és un peix que es belluga molt ràpid d'una banda o altra, gasta molta energia i menja molt. Pues, sapiguem tot això, per què no es fan estudis? Per què no es fa una acció? Doncs així portem anys i anys. Hi haurà un moment que sortirà aquest estudi que dirà, pues tenien raó, el mar està superpoblat de tonyines i com no actuem, d'alguna manera, pues d'aquí dos dies no hi haurà ni Posidònia, no hi haurà ni res, perquè s'ho hauran fotut tot. No ho sé, l'únic que veig és que la inacció l'únic que comporta és que la problemàtica any rere any es fa més grossa. I d'alguna manera hem de buscar solucions.
Jaume, no sé si us plantegeu mobilitzacions des del sector pesquer, no sé, ja no d'aquí a Vilanova només, sinó de tot el litoral.
Bueno, és que les mobilitzacions estan a l'ordre del dia. Aquí quina és la problemàtica? com que no ens donen cap permís ni cap acció de res, mentre pues, anem cosint les xarxes que venen trencades, anem llançant les tonyines, que moltes ja estan mortes, una altra vegada a l'aigua, i bàsicament van passant els dies, els pescadors de molts sectors cada vegada veuen que les seves captures han disminuït d'una forma dràstica, i tothom ens diu que sí, que és veritat, que mirarem, que els donem temps, que els donem confiança, però el temps i la confiança acaben amb la paciència. I ha arribat un punt doncs, que la paciència nostra cada vegada està més minvada i veiem que per cap banda no es fa cap tipus d'actuació. No ho sé, per això ja portem temps anunciant amb les televisions, anunciant amb els mitjans de comunicació, xarxes socials, que s'ha de fer pues, alguna acció o bàsicament que primer busquin la informació, si no se la creuen per part nostra, per part dels científics, i d'alguna vegada posem fil a l'agulla, que això no ho podem deixar passar més temps.
Jaume, una altra de les preocupacions també que vam comentar darrerament i que tampoc acabau de trobar una solució era sobre el tema dels dies de pesca i els dies que podíeu pescar a la gamba, per exemple, no? que també us preocupava perquè ja estava acabant la quota i no s'han arribat no hem arribat encara a final d'any i clar, això podia suposar el fet que no hi haguessin gamba de Vilanova, per exemple, en aquest cas per Nadal. Com està aquesta situació?
Bueno, pues... M'agradaria explicar de que les coses aquí són diferents, que s'ha treballat molt, que s'està buscant maneres d'arribar d'alguna manera a una normativa que sigui acceptada per part de tots, però si al desembre us vaig dir que ens havien demanat 6 mesos doncs, per mirar de reconduir la situació, malauradament tinc que dir que ens tornem a trobar amb exactament la mateixa problemàtica, inacció total. Si el que teníem el problema que ja veiem nosaltres quan va sortir la normativa al desembre, al gener demanàvem solucions, hi va haver tota aquella sèrie de mobilitzacions, pues, han passat tot aquest temps i de moment l'actuació que s'ha fet per part de l'administració és zero, perquè és el mateix que hem tingut cada any, que ens esperem. Hi ha la mateixa norma ara a partir de l'octubre entra en funcionament una cosa que en diem el sistema de d'optimització de dies de pesca. Bàsicament, aquells dies, aquelles barques que no treballen perquè estan aturades per avaries o perquè ja estan inactives, perquè les empreses estan embargades, aquests dies els van posant a disposició de tota la flota per qui pugui, qui hagi acabat els dies de pesca, que els pugui demanar. Llavors, doncs cada setmana igual tens sort i te'n donen 2 dies, la setmana següent igual te'n donen 2 més, i tu vas treballant 2 dies de la setmana, un dia de la setmana, o si no hi ha dies, doncs no vas a pescar. Aquesta problemàtica, precisament, hi ha un port de Catalunya que avui acaba els seus dies, ja haurà d'estar esperant fins a l'1 d'octubre a veure si li van donant algun dia extra d'aquestes embarcacions que us he explicat i a veure com anirà funcionant. A Vilanova, bàsicament, pel càlcul que hem fet, sí que arribem a l'octubre nosaltres, doncs perquè aquí hi ha hagut molts dies que si la mar estava una miqueta moguda, doncs hem preferit no treballar. Si haguéssim fet exactament el mateix que aquest port, doncs ens trobaríem amb la mateixa problemàtica, perquè els dies són més o menys els mateixos per cada port, no hi ha gaires diferències, però bueno, s'ha treballat amb una mica més de cura a Vilanova, però que aquesta no és la solució, tornem a estar amb el mateix. Ja fa temps que demanem que d'alguna manera doncs, es facin aquestes modificacions, que tenim els avals científics que ens avalen, que vull dir que la problemàtica d'aquestes espècies objectius amb les quals estem en aquest pla de gestió indiquen que la recuperació ha sigut boníssima, que han fet durant 5 anys un esforç enorme per part de les empreses i dels treballadors de la pesca i que volien veure pues, d'alguna manera que es reflectís que aquesta millora ens donava un cert marge. Per això hem estat 5 anys reduint dràsticament els nostres dies de sortir a pescar i els quilos amb la gamba, vull dir, s'ha anat reduint tot això. Estem parlant que passem del 40% de dies. No que hem treballat 10 o 15 dies menys, la reducció pràcticament arriba al 50%. Vull dir, que qualsevol treballador de qualsevol empresa imagina que li diguessin no, en tot l'any vine a treballar només la meitat dels dies. I a partir d'aquí, doncs, els pagaments i tot això no ha canviat, segueixen sent els mateixos. Nosaltres seguim pagant els mateixos impostos que ens pertoquen, tant de seguretat social com de pagar, doncs, els impostos. Això de la variació ha sigut nula. Estem exactament igual. però tu treballes la meitat de dies i amb aquesta meitat de dies has de viure com abans vivies tot l'any. I això ens ho han anat implementant any rere any, vull dir. Aquest any quan? No, reduïu un 12, no, reduïu un 10, no, reduïu un altre 12. Això ha sigut així. Durant 5 anys hem vist totes aquestes reduccions esperant que d'alguna manera, si nosaltres li donàvem aquest temps al medi perquè pogués recuperar, els científics ho han corroborat, perquè ICATMAR i CSIC han dit que és veritat que les espècies estan recuperades, no entenem que aquest any ens trobem amb la mateixa problemàtica, augmentada perquè la reducció ha sigut la mateixa. Doncs arriba un punt que és inacció total. No s'ha fet res amb les tonyines, no s'ha fet res amb tots aquests mesos per mirar de regularitzar la situació o buscar una solució a la problemàtica, que aquesta problemàtica neix a Brussel·les, però Espanya la fa gran. Aquest és el gran problema, que una normativa que surt a Brussel·les a altres països no els afecta tant com ens ha afectat a nosaltres. A Itàlia, aquest exemple, no li ha passat. Doncs com és que a Itàlia no li ha passat i a Espanya sí? D'alguna manera, a veure si l'administració entén que de la manera com ha treballat no és la més correcta. Que no se'ns ha escoltat res de les opcions que nosaltres hem marcat. Tornem a estar amb el mateix que la tonyina, perquè no ens assentem i parlem les coses. Almenys potser alguna cosa enganxaràs de la gent que porta tota la vida treballant en aquest ofici. Que jo entenc que els polítics tenen que fer la seva banda i tenen que fer la seva representativitat. Però el més important, si tu només agafes les opinions dels teus tècnics que no han pescat en la seva vida, ho haig de dir així dalt i clar, no han anat a pescar mai a la seva vida, poc entens tu de la problemàtica si no has anat amb un vaixell. Doncs d'alguna manera, si no vols pujar dalt del vaixell, escolta les persones que van a pescar cada dia, que no és tan difícil d'entendre. Jo no entenc res d'electricitat. I sóc sincer, doncs mira, l'electricista no en sé gaire. Si haig de fer haig d'arreglar una cosa amb qualsevol banda de casa meva, doncs perquè aquí la llum no va o em salta el tèrmic, el primer que faré és buscar un professional que m'expliqui quina és la problemàtica per poder prendre jo la decisió. Ell m'aportarà unes solucions. Està clar que com que és casa meva el que he de prendre la decisió sóc jo. No t'ho dic pas que no. Però si jo no sóc electricista, el que faré és escoltar a l'electricista, que és el que m'explicarà quina és la problemàtica. Doncs aquí això no passa. O dit d'una altra manera, ens escolten, però fan la seva. No fan cas de res del que diem. Llavors, la manera de com s'estan portant les solucions és nefasta. És nefasta. En aquest cas, una altra vegada, inacció. Han passat no 6, han passat pràcticament 9 mesos i estem exactament igual a com estàvem al desembre. No s'ha fet cap canvi amb tota la normativa com portàvem els últims 4 anys, estem amb el mateix, perdó, i després de tot això, a sobre, suma-li que a més et van reduint la quota de gamba. Com que ells no hi entenen i no saben del que estan parlant, no entenen que si aquesta quota de la gamba s'acaba abans de que s'acabi l'any, aquelles barques, si encara els hi queda algun dia de pesca, en vez d'anar a pescar la gamba, se n'aniran a pescar amb una altra banda. Perquè tenen dies i el que faràs amb els pocs dies que tens intentaràs gastar-los tots, perquè tampoc no et permeten tenir tots els dies de gamba. Això també que ho sapigueu. Què passa? Aquestes barques se'n van a pescar altres espècies. El que fem llavors és sobrecarregar aquells caladors que abans pues, hi treballava la meitat de la flota. Ara resulta que hi va tota la flota, perquè com que no tenen gamba, ens estem sobrecarregant els altres caladors. O sigui, han generat un problema on nosaltres, d'alguna manera, intentàvem gestionar-ho perquè tot estigués més repartit i no sobrecarregar tots els caladors que hi ha. Perquè ja sé que a vegades és difícil d'entendre, però les barques de pesca poden destinar més la pesca doncs, al lluç, al moll, o poden destinar més la pesca a la gamba, o poden destinar més la pesca a l'escamarlat, depenent de les zones on te pesques. Perquè és el nostre ofici i és el que hem après durant tota la nostra santa vida, doncs sabem que en aquella zona hi ha més, treballa més a l'escamarlat, allà treballa més al lluç, però eliminant que un grup deixi d'anar a un lloc, el que fa és sobrecarregar el altre. Explicat? Doncs el problemàtic seria igual. Ara què farem? Ens sobrecarregarem els caladors que durant 5 anys hem estat lluitant i defensant-los i d'alguna manera hem aconseguit que aquestes espècies doncs, es recuperin, tot i la problemàtica de la tonyina que també se les menja, tot i la problemàtica del canvi climàtic, tot i la problemàtica de la contaminació, tot i les altres problemàtiques, des del nostre punt hem intentat que totes aquestes petites espais es recuperessin i arriba un punt de que te'n dones compte de que tota la feina que estàs fent per la decisió de quatre persones que no en tenen ni idea del que és anar a pescar, et trobes amb aquesta solució. Bueno, doncs quan s'acabi la gamba anem a pescar altres coses, però és que llavors ens sobrecarregarem els altres, que és el que no volem fer, que per algú, ja que hem tingut que reduir dràsticament les jornades laborals, el que no volem fer és llançar-ho tota la brossa a la primera de canvi. Doncs aquesta és l'opció que hi ha. No hi ha cap més opció. Perquè com que de quota ells mateixos han marcat uns topes o uns topalls que no són els adients segons està el recurs, els indiquen que no, a la gamba és l'única espècie d'aquest tipus d'anar a pescar que ens han marcat. Aquí tenim quilos. Tenim quilos i dies. A la resta no. A la resta només tenim dies. Ostres, és que està la normativa és perversa. Jo no puc tenir dos vessants. Jo no puc controlar si haig de caminar tants metres o a quina alçada la camino. No, perquè si vas per la muntanya tu no pots calcular si puges o baixes. No sempre pots caminar per la vall. A vegades és difícil d'explicar-ho.
Jo crec, Jaume, que queda clara la reivindicació.
Tingui de la millor manera. Tu no pots posar dos barems de control sobre una pesquera. No pots posar dies i quilos. O poses quilos o poses dies. Però no pots posar les dues coses juntes. Que això està un nen petit, ho entenc. Doncs aquesta és la situació que ens trobem. I portem així, doncs, 5 anyets. I aquí no hi ha ningú que tingui la capacitat d'agafar i dir ens els anem a escoltar que potser les solucions de les porten ells. Doncs deixin sentar que els explicarem com són les coses, potser amb els científics al costat, que són els que més o menys els hi podran donar les informacions científiques. No, i no ho sé, en veritat estic molt, molt decebut en general. I això l'únic que crea és una incertesa. Ja sé que m'estic allargant molt, eh?
No pateixis, Jaume.
La incertesa que ens crea sobre nosaltres, sobre les empreses, és que hem de mirar que hi hagi relleu generacional. Però qui diantre es posarà a treballar en un ofici que no sap si el dia de demà seguirà existint? Si veus que no hi ha ningú que s'interessi per les nostres problemàtiques, que no busquen cap tipus de solució, doncs, lògicament, el més normal és que d'aquí no neixin. El més normal és que la gent no inverteixi el mínim possible o la part obligatòria que ens puguin marcar, que és cada vegada unes xarxes diferents, cada vegada els vaixells fets han d'anar adaptant una sèrie de condicions i tu vas fent una sèrie d'inversions perquè tu ja estàs dintre d'aquesta feina. És molt difícil ara que gent que tingui 55 anys digui, bueno, pues mira, vaig a veure si començo a fer els meus anys que em queden de treball a un altre ofici. Pues ara me'n vaig a fer qualsevol altra cosa. No passa amb això. La gent ha fet moltes inversions durant tota la seva vida i veuen que ara mateix és quan tenim les problemàtiques més grans i la inacció més marcada per part de les administracions. Si d'alguna manera no entenen que això no és atractiu pel sector, després no cal que vagin a buscar, no cal que es gastin ni un euro en buscar relleu generacional. Ens queixem de que no tenim gent per anar a treballar. Esclar que ens queixem, però és que el primer que has de fer és que les normatives siguin atractives perquè l'ofici sigui atractiu. Vull dir, tots els que hem sigut pescadors que portem molts anys, si vam començar aquí, hi havia un perquè, no? Crec jo, vaja. El perquè era o que t'agradava molt l'ofici o que, depenent doncs, de les hores que hi dedicaves, d'alguna manera el reforç econòmic era important. És que ara no hi ha res de tot això.
Jaume, crec que queda més que clara la reivindicació. No sé si em sent, Jaume.
El que han de buscar és començar a protegir aquesta espècie que es diu pescador. Que hem protegit la tonyina, doncs comencem a protegir el pescador. Si volem seguir, tenir una miqueta de claretat de que els aliments que traiem del mar els volem seguir menjant. Vull dir, mentre hi hagi aquestes ganes de voler seguir consumint la famosa dieta mediterrània, si es vol seguir mantenint, que és la més saludable, el que s'ha de mirar és que aquesta gent que ara està en perill d'extinció, buscar-los solucions i arreglar-los les problemàtiques.
Jaume, dic que... No sé si em sents. Em sents ara, Jaume?
Sí, sí.
Deia que crec que queda claríssima la reivindicació i l'enfado segurament també que teniu, que sobretot per aquesta inacció, no? Perquè no s'actua directament de cap manera per ajudar a solucionar tots aquests problemes. Jaume, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, haver compartit a totes les vostres opinions des d'aquí, des de la Conferència de Pescadors de Vilanova, i seguirem pendents de com evoluciona i esperem que ben aviat, o si més no, de cara a l'any que ve, es busquin solucions a totes aquestes problemàtiques.
Carles, només per acabar, els últims 10 segons.
Digues.
Penseu que el desembre tornarem a tenir la mateixa problemàtica que l'any passat. Haurem arribat al desembre, es tornarà a reunir el Consell de Ministres d'Europa Europa marcarà unes noves normatives i a veure què s'inventen de cara a l'any que ve. Vull dir que ja ha passat tot l'any i la mateixa història es repeteix any rere any rere any. Espero que abans del desembre puguem parlar d'alguna cosa bona, perquè a dia d'avui no podem parlar de res, i perdoneu que m'hagi allargat tant.
Cap problema, Jaume. Ens trobem a la propera.
Molt bé, vinga.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Viure només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui per què ha de passar.
Coneixent aquesta problemàtica sobre la tonyina, que en alguna ocasió ja n'hem parlat aquí a Ronda Mar, arribem al punt final d'aquest programa d'avui, 25 de setembre del 2025. Nosaltres marxarem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.